Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:09. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Que la situació econòmica actual no és bona no cal que ho diguin ni els polítics ni els economistes. Que hi havia crisi abans que fos reconeguda oficialment, això també ho sabien els ciutadans. Només cal parlar amb la gent per veure com és de desesperat la situació d'algunes famílies. Els ajuts socials arriben, però no hi ha per tothom. I els aturats impotents no veuen més que agreujar la seva situació. Les mesures del govern són qualificades com a política de dretes pels d'esquerres, mentre que la mateixa dreta també les critica. Ningú s'atreveix ja a parlar de brots verds i la crispació, més aviat la desil·lusió ciutadana, es palpa diàriament. A 5 dies per la vaga general, ara només resta esperar com reaccionarà la gent davant d'aquesta crida. Sortiran al carrer, es mobilitzaran, lluitaran els treballadors pels seus drets o la desil·lusió de la que parlàvem portarà la desmobilització? No ho sabem ni ho sabrem fins al dia 29, tot i que avui a l'Info intentarem conèixer una mica més el perquè d'aquesta vaga de la mà dels sindicats. Serà d'aquí uns minuts, abans però coneguem la resta de notícies destacades de la setmana de la mà de la nostra companya Francina Ricard. Titulars.
El conseller d'Obres Públiques, Joaquim Nadal, visita les obres del carril Busbau amb els alcaldes de Ripollet, Cerdanyola i Montcada.
El sindicalista Diego Cañamero fa una xerrada al Centre Cultural i anima la ciutadania a participar a la vaga general.
Es presenten les activitats de la gent activa amb 2 nous tallers i 3 sortides.
Continuen les activitats de la setmana de la mobilitat. El punt i final el posarà la 15a pedalada popular aquest diumenge.
I a l'apartat de Breus parlarem de les festes del Pont Vell i de les Jornades Europees de Patrimoni que se celebren aquest cap de setmana.
Acomiadarem l'info d'avui divendres 24 de setembre amb les notícies esportives i la previsió meteorològica. Comencem. L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, conjuntament amb les alcaldesses de Montcada i Cerdanyola i el conseller d'Obres Públiques, Joaquim Nadal, va visitar el passat dilluns els treballs del carril Busbau en un punt entre Montcada i l'entrada de Barcelona. El projecte es troba en ple desenvolupament en tot el seu traçat i ja s'ha començat a executar les principals estructures. L'actuació es va iniciar el desembre de 2008 i finalitzarà el desembre de 2011. L'obra comporta una inversió de 80 milions d'euros.
El carril Busbau, de 6,82 quilòmetres de longitud, és una via a part de la C-58 i té 2 carrils que tindran el mateix sentit de circulació i seran reversibles en funció de les necessitats de la mobilitat i del trànsit. El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, explicava als mitjans que es tracta d'una obra de gran complexitat.
Té una complexitat tècnica, que és l'elevació del carril central per on han de passar els autobusos i els vehicles d'autoocupació volant per damunt dels 2 carrils, en fi, de les dues direccions de la C-58 i que després s'incorporen en l'àmbit de Montcada i Cerdanyola i Ripollet amb aquesta estructura en pèrgola trident, com explicaven els tècnics, i per altra banda l'arribada a la Meridiana també amb una incorporació pel carril central que, o per entrada o per sortida, determinen que el punt dels embussos màxims serà estalviat per part dels autobusos i els vehicles d'autoocupació gràcies a aquesta infraestructura.
Una part de la nova via estarà al mateix nivell de la C-58 amb 2 carrils de 3,5 metres d'amplada cadascun i vorals de 1,5 metres. Per tal d'encabir el nou carril s'està procedint a eixamplar l'autopista pels laterals. També s'ha previst una zona de control amb un sistema semblant al que s'utilitza als túnels de Vallvidrera, que s'encarregarà de vigilar que els vehicles que utilitzin el carril compleixin la normativa.
Els fons estatals per a l'ocupació i la sostenibilitat local 2010 han permès realitzar aquest estiu diverses obres de millora a 4 centres educatius del municipi. L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, acompanyat per la regidora d'Educació i Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Viera, així com l'arquitecte i l'aparellador municipals, van visitar ahir dijous les escoles franceses Cursell, Josep Maria Ginesta i Txell Pol per veure in situ les millores.
En total s'han dedicat uns 160.000 euros als treballs de pintura a les escoles Escursell, Txell, Ginesta i Clavé. A més, també gràcies als fons estatals, l'escola Ginesta ha estrenat aquest setembre una nova instal·lació d'il·luminació de baix consum, prevista de sistemes d'estalvi energètic que ha tingut un cost de 160.000 euros. Ho explicava l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo.
Tot el canvi de la il·luminació de l'escola, de la il·luminació elèctrica, per tal d'adequar-la, diguem, al nou sistema de baix consum anant en la línia que hem anat fent a la il·luminació dels carrers i dels parcs, que durant una sèrie d'anys, a través d'un programa, d'un projecte que es va fer, hem anat canviant totes aquestes llums, posant-les de sodi, amb la qual cosa pues, és una inversió que a la llarga pues, és rendible perquè això representa un menys consum.
L'alcalde i la regidora van aprofitar la visita per veure el nou menjador i els lavabos que s'han construït gràcies al finançament de la Generalitat de Catalunya. A més, l'escola Enric Taché van veure els lavabos d'infantil que en breu es reformaran gràcies a les inversions del propi Ajuntament. També està previst que s'iniciïn aviat les obres de millora de la teulada i les finestres de l'escola d'adult Jaume Tosset, també finançades amb diners locals. La regidora d'Educació, Maria del Mar Viera, va explicar així que, tot i les inversions estatals, l'Ajuntament ha continuat amb el seu pla d'inversions.
Sí que és cert que el fet de tenir aquests fons estatals doncs ens permet fer coses que no sabem, degut a les mesures pressupostàries, quan haguéssim pogut fer-les. Per tant, és un valor d'oxigen pels ajuntaments, però això no vol dir que l'Ajuntament no faci per part seva també inversions a les escoles.
El Partit Popular de Ripollet ha iniciat una campanya de visites carrer per carrer amb l'objectiu de parlar amb ciutadans i comerciants directament al seu barri. La campanya l'han iniciat al carrer de Padró, on han començat amb veïns i comerciants temes com ara les obres, la il·luminació i la seguretat.
Els populars asseguren que és necessari reduir en el futur, tant com sigui possible, la duració de les obres en carrers comercials, trobar solucions a l'aparcament de clients i treballadors locals i també millorar i trobar fórmules que facin més atractius i millor il·luminats els carrers amb més comerç.
D'altra banda, el president de Noves Generacions del Partit Popular a Ripollet, Francisco Javier Tapia, va presentar el passat dimarts 21 de setembre una nova campanya sota el títol Tolerància Zero contra els comportaments incívics que es produeixen a Ripollet.
L'objectiu d'aquesta campanya és conscienciar la ciutadania i l'administració local perquè adopti una postura d'intransigència contra les conductes incíviques. Francisco Javier Tapia explicava així la primera iniciativa d'aquesta campanya.
Nuestro primer paso es denunciar el proceder de algunos comerciantes de Ripollet y más concretamente del barrio de Can Mas, que hacen competencia desleal al resto, al infringir el horario comercial establecido. Creemos que la permisibilidad de la administración ha dado alas a los infractores, en detrimento del comerciante honrado. Por eso reclamamos que la Ordenanza Municipal de Convivencia y de Civismo recoja severas sanciones económicas a los infractores.
Tàpia també va criticar la permissivitat de l'administració i va reclamar severes sancions pels infractors. El president de Noves Generacions a Ripollet va estar acompanyat per Alberto Carreira, regidor del Partit Popular a Santa Coloma de Gramenet, i del regidor del Partit Popular a Ripollet, Víctor Dieguez.
El 91.3 Info.
El secretari general del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Diego Cañamero, va oferir el passat dimarts una xerrada al Centre Cultural convidat pel COP Compromís per Ripollet. L'acte també va servir per presentar el llibre Diego Cañamero Valle, l'hombre con los pies en la tierra, a càrrec del seu autor, Joaquín Recio.
Abans de l'acte, els regidors del COP Compromís per Ripollet van lliurar a Cañamero 900 euros, els quals han renunciat a percebre en concepte de retribucions per assistència als patronats municipals. Una decisió amb una clara lectura política, tal com va declarar el regidor del Compromís, Eduardo Jiménez. Jiménez també va destacar durant la seva intervenció que en molts aspectes la lluita dels sindicalistes andalusos i catalans és la mateixa.
Tanto a nivel de la lucha sindical, a través de la FTC, de la IAC, como por el SOC o el Sindicato Andaluz de los Trabajadores, pues los objetivos son comunes. Decir de que es la misma lucha, es el defender la clase trabajadora, es defender de que no se puede seguir en la línea que se está llevando a cabo. El sistema capitalista cada vez emplea más métodos, cada vez más represivos.
Diego Cañamero, per la seva part, va fer un crit ferm contra l'actual sistema capitalista que considera el causant d'aquesta crisi. El secretari general del SAT va titllar el PSOE de ser el govern de la dreta més amable i va criticar les seves mesures econòmiques.
Cañamero també va parlar de la seva lluita personal i col·lectiva com a sindicalista i de la dura repressió que assegura pateix des de fa anys el Sindicat Andalús de Treballadors.
Tot i això, Cañamero va cridar a continuar lluitant i va encoratjar tots els ciutadans de Ripollet a participar a la vaga general del proper 29 de setembre. Sentim un breu fragment de la seva intervenció final.
Por eso es muy importante que tengamos en cuenta que la huelga del 29, aunque los sindicatos la han hecho forzada, aunque ha llegado un poco tarde, tenemos que salir a la calle. Y tenemos que salir a la calle con decisión, porque es nuestra huelga, es la huelga del pueblo que le hemos pedido muchas veces. UGT y Comisiones, me voy a permitir, si hay algún militante de UGT y Comisiones, han puesto la sigla, porque realmente han puesto la sigla. La petición ha sido del pueblo, de los trabajadores, de los ciudadanos, de los sindicatos alternativos. Y tenemos que hacer que el día 29 las calles de Cataluña y las calles de Ripollet rebosen de gente realmente luchando en la calle, manifestándose, cerrando los comercios, los sitios, porque al gobierno hay que decirle que estamos cansados de sus políticas.
Després de la xerrada, molts dels assistents, que van ser prop d'un centenar, van celebrar un sopar local.
I seguim parlant de política. Lourdes Serra, actual presidenta d'Esquerra Republicana a Catalunya, Ripollet, formarà part de la candidatura del partit a les properes eleccions al Parlament en representació de la comarca del Vallès Occidental, juntament amb 9 representants més de diferents pobles i ciutats del Vallès Occidental.
Marc Sanglas, fins ara president comarcal, exregidor de Sant Llorenç Savall, actual secretari nacional de Política Municipal, serà el primer representant de la comarca amb el número 6. La candidatura està formada per 5 dones i 5 homes i pròximament presentaran el seu programa electoral.
La regidoria de Serveis Socials iniciarà la propera setmana un nou programa d'activitats trimestrals dins Gent Activa. Aquesta iniciativa, nascuda l'any 2007, pretén afavorir l'envelliment actiu de les persones grans de Ripollet a través d'activitats de caire físic, mental i cultural, entre d'altres. El programa va ser presentat el passat dimarts 21 de setembre per la regidora de Serveis Socials, Maria Lladó, i la responsable de la gestió del programa, Dolors Vergara.
Quan els tallers programats es mantenen els d'informàtica, risoteràpia i memòria i es creen el de càmera de fotos digital impartit pel fotògraf Joan Serrano i el de fotografia amb la participació del CIM Molí d'en Rata. La regidora de Serveis Socials, Maria Lladó, parla d'aquest darrer taller.
Que és el tema de recuperar la memòria històrica de Ripollet. Que aquest tema s'ha anat treballant tant amb els joves del Cafetí com amb els nens del Centre Obert de la Placeta. S'han anat fent activitats i la veritat és que veiem que la gent se sent molt important a poder explicar i aportar informació de com era el poble, de quines coses feien al poble, etc. Llavors, enguany, es va plantejar de fer un taller de fotografia, o sigui, demanant que gent del municipi, gent gran del municipi que tingués fotos de Ripollet, que les pogués aportar un dia i intentar aquí fer una exposició de fotos antigues de gent del poble que té fotos d'ells que costa de que les portin, no?
El programa també compta amb un cicle de conferències obertes a tota la població. Els temes escollits per aquest trimestre són dones d'ara i d'abans i l'alimentació. També s'han programat 3 visites culturals que realitzaran el Gran Teatre de Liceu el proper 25 d'octubre, a la Pedrera i la Casa Batlló el 29 de novembre i el Refugi 307 de la Guerra Civil el 18 de desembre.
Gent Activa és una experiència consolidada que l'edició anterior ja va comptar amb una participació de 400 persones. Per a més informació poden dirigir-se al Departament de Serveis Socials, al carrer de la Salut número 1, o trucar al telèfon 93 504 60. I acabem aquest primer bloc de notícies parlant de mobilitat, i és que amb motiu de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, la Regidoria de Medi Ambient ha presentat una sèrie d'accions que s'han realitzat o que es troben en procés de fer-se al municipi per millorar la mobilitat dels ciutadans a peu, en bicicleta o en transport públic. Entre elles destaca la construcció del carril bici, que envoltarà tot Ripollet, i un taller de recuperació de bicicletes.
Quant a les activitats de la Setmana de la Mobilitat Sostenible, aquest diumenge, amb col·laboració del Patronat d'Esports, es farà la 15a bicicletada popular. Escoltem a la regidora de Medi Ambient, Gemma Edo.
Feia 2 anys nosaltres la fèiem per un cantó, el Patronat d'Esports amb la Festa Major la feia per un altre cantó. Anem a pensar que seria bo unir les dues coses i aquest any farem la bicicletada dintre de lo que és la marxa. Hi haurà unes activitats abans de començar la bicicletada on farem uns guarniments per la bicicleta amb material reciclat, que són bosses de plàstic i càpsules de Nespresso i tot el que puguem trobar.
Els tallers començaran a les 10 del matí a l'estructura d'oci del Parc dels Pinatons. A les 11 sortirà la cursa, que arribarà fins a l'Escola Tiana, on es farà una botifarrada popular inclosa a les festes del Pont Vell. Quan els projectes del Pla de Mobilitat, Gemma Edo va destacar l'aparcament de rotació de la Rambla, la prolongació de les línies d'autobús i l'eliminació de barreres que ja està en marxa. La regidora de Medi Ambient va explicar en quin estat es troba el carril bici.
S'està començant a fer-ho en breu, Camí de la Serra. Ja començarem en Camí de la Serra i d'allà doncs ja faltaran els trossos que són més complicats, que són el tros de Pinatons i el tros d'enganxar pel carrer aquest que puja fins al carrer Camí de la Serra, que és aquell trosset que queda per connectar.
Segons dades de la regidoria de Medi Ambient, amb la creació del carril s'han perdut 187 llocs d'aparcament, però es faran uns canvis de senyalització que permetran crear-ne 232 més, és a dir, que es guanyen 45 llocs nous.
D'altra banda, gràcies als plans extraordinaris d'ocupació local, des del PMO s'està realitzant un taller de recuperació de bicicletes. El projecte consisteix en recollir bicis velles i trencades perquè les tornin a fer noves.
En aquests moments, des del Patronat d'Ocupació s'està parlant amb altres departaments de l'Ajuntament, entre ells la regidoria de Medi Ambient, per tal d'utilitzar aquestes bicicletes en algun projecte pels veïns de la ciutat, aprofitant el nou carril. carril de bici. Un cop finalitzat la convocatòria dels PEOLs, està previst fer una escola d'oficis per continuar reciclant bicicletes.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
El proper dimecres 29 de setembre tindrà lloc la 6a vaga general celebrada des de la reinstauració de la democràcia convocada pels sindicats d'arreu d'Espanya. Una vaga en contra, principalment, de les mesures econòmiques i socials adoptades pel govern de l'Estat. I parlem d'una reforma laboral del govern socialista que va ser aprovada el passat 9 de setembre en solitari, gràcies, podríem dir, a l'abstenció del PNB. Per parlar d'aquest tema, avui ens acompanyen el Rafael Espinosa, portaveu comarcal de Comissions Obreres, la Montse González, responsable de política sindical d'UGT a la comarca, el José Luis Arrabal, secretari d'Acció Sindical de l'USOC, i Eligio Medina, que és coordinador de la Federació de Treballadors de Catalunya. Molt bona tarda a tots quatre, benvinguts als estudis de Ripollet Ràdio.
Hola, bona tarda.
Volem parlar d'aquesta vaga general que està convocada pel proper 29 de setembre. La pregunta obligada és, com no, a moda de posicionament, tot i que més o menys sabem què direu. Per què cal anar a la vaga, si esteu a favor de la vaga, i el per què? Comencem per la Montse. Si us sembla bé, comencem per les dones.
Molt bé.
Cap problema. Bé, doncs s'ha parlat ja molt aquests dies de la reforma laboral i de que suposa un greuge pels treballadors, tant amb el tema de poder despedir tan molt fàcilment. Tenim també el tema dels contractes de formació que s'allarguen de 23 a 25 anys, lo qual serem eternament joves, tindrem contractes de formació pràcticament fins a la jubilació. Es parla també de l'absentisme, també és un tema que els preocupava molt i també s'està utilitzant per atemorir la gent, que encara que et trobis malament tinguis que anar a treballar. En definitiva, són tot mesures que no aporten res de nou, que és un greuge pel treballador molt greu, molt, molt gran, i no ajuden tampoc al verdader problema que tenim, 4 milions d'aturats i 400.000 a Catalunya. Això no ajudarà, sinó que donarà més ales als empresaris que, si tenien dubtes, doncs acabaran tancant.
José Luis de la USOC, quin és el vostre posicionament?
Pues, en la línia que comentava la companya, és que estem en un moment que això és el pitjor que li pot passar a un treballador. Aquest decret llei no fa ni una referència a que pugui anar a l'empleo. No hi ha medidas, no hi ha mesures que fomentin a l'empleo. Les úniques medidas que fan és que l'acomiadament sigui més fàcil, més ràpid i més barat.
Rafael Espinosa, de Comissions Obreres, per què cal anar a la vaga?
Bueno, anar a la vaga amb aquesta situació, nosaltres ja diem no que sigui necessari, és que és imprescindible. Ens estem jugant molt, ens estem jugant una reforma del mercat laboral que suposa una retallada de drets molt considerable, sobretot pel que té a veure amb el preu de l'acomiadament, que baixa d'una manera dràstica per tothom, per la gent que sigui contractada a partir d'ara i per la gent que està contractada encara que porti 40 anys d'antiguitat a l'empresa. I d'altra banda, perquè ens estem jugant una bona part dels sistemes de protecció social. No podem oblidar que, a banda del que ja han fet i ja tenen aprovat, tenim a sobre tot el tema de les jubilacions, l'endarreriment de l'edat de jubilació obligatòria al 67, la modificació del sistema de còmput, però aquí a Catalunya el nostre conseller, que el senyor Castells, de banderat a la resta de l'Estat, del tema del copagament sanitari, que vol dir fer pagar per fer ús de la sanitat pública. És a dir, estem davant d'una ofensiva brutal per retallar drets socials i per minvar la capacitat adquisitiva que tenim els treballadors amb el sou que guanyem a les empreses per la via de fer que hagin de pagar dues vegades serveis que fins ara i que ens ha costat molt tenir formen part dels drets socials que hem anat conquerint amb el temps.
Senyor Medina, de la Federació de Treballadors de Catalunya, cal mobilitzar-se?
Cal mobilitzar-se de totes per totes. O sigui, des de la passivitat mai s'ha aconseguit res. Tot el que s'ha aconseguit a través dels treballadors és a través de la lluita. I això està clar. els empresaris s'han bellugat molt i pràcticament la reforma l'han fet ells, o sigui, l'han dictat al govern que faci aquesta reforma i la que estan fent. Els sindicats en general, sobretot els sindicats que tenen possibilitat de convocar una vaga general, perquè els sindicats petits no podem, s'han dormit una mica a l'Aurel, perquè haurien d'haver convocat la vaga molt abans, perquè ara està el decret. Molta gent diu, i ara després d'aprovar això, sí, a pesar de que s'hagi aprovat, hem d'anar a la vaga i hem de paralitzar-ho tot. Hem d'anar a la vaga perquè l'agressió que hi ha avui a sobre la taula no pararà aquí, eh? Si hi ha passivitat, no pararà, continuarà lo de les pensions, l'acuerdo de Toledo, tot això s'ho passaran per allà on sabem tots. Per tant, hem d'anar a la vaga de totes per totes. Aquí no val excuses de que si està destemps, ara s'ha convocat, i ara és quan hem d'anar a la vaga. Si l'hem demanat fa molt temps, ara és quan es convoca, i ara és quan hem d'anar-hi, i el dia 29 serà un dia. I si no resulta, i si va bé, haurem de tornar-hi, perquè l'agressió, el capital no té mai suficient, no té mai suficient, cada vegada vol més, mm-hmm. I per tant no podem parar aquí.
I si tots els sindicats estan d'acord en anar a la vaga el proper dia 29, per què tenim aquesta sensació que no sabem, aquest dubte de si anirà bé o no anirà bé?
No.
I si la gent sortirà al carrer?
No tenim cap dubte.
No tenim dubte. No.
En el carrer hi ha una mena de dubte, eh? Hi ha... hem palpat aquesta sensació de...
Nosaltres no tenim cap dubte. A veure, una mica per situar alguns elements. Estem convençuts de que la vaga serà una senyora vaga, una vaga amb molt de seguiment, perquè estem fent les assemblees a les empreses i això és el que ens diuen, l'ambient que hi ha a les empreses, que es dona de sortir la vaga. Després els carrers estaran plens de piquets massius, com va passar el 2002. Però vull aprofitar per comentar que això serà possible en funció del treball fet per poder aconseguir aquesta mobilització. Al juny, just després de d'estar aprovat el decret, no hagués estat possible segurament aconseguir aquest ambient, perquè han estat centenars i centenars només a la comarca d'assemblees fetes a les empreses. Situar, per tant, que els sindicats més representatius, que som una mica els que tenim la responsabilitat de mesurar quines forces tenim o no tenim per anar i convocar una vaga, fem ús del sentit comú que ens diu que les vagues s'han de fer per guanyar-les, i per això l'hem convocat. Qualsevol sindicat té capacitat legal per convocar vagues, qualsevol. És curiós que hi hagi sindicats que diguin que és que només podem convocar els sindicats majoritaris. No és veritat, puc convocar qualsevol. El problema és que el seguiment només es garanteix quan el que convoca té la representativitat per garantir que la gent estigui darrere. I no podem convocar vagues generals d'aquest tipus abans d'hora, perquè seria deixar-nos, valgui l'expressió, amb el cul a l'aire si no funcionen. Aquesta funcionarà, aquesta serà una gran vaga, i aquesta serà una vaga molt considerable. Tant que nosaltres estem convençuts, i és el missatge que volem llançar, de que el govern no tindrà cap altre remei, com va passar el 2002, i també hi havia una normativa ja aprovada per les Cortes i publicada amb el BOE en l'era de l'Aznar, que fer enrere amb les decisions que ha pres i sobretot amb les que pensa prendre d'ara en endavant. A partir d'aquí, nosaltres verem què passa el dia 30. Ja moure peça, el que hi hagi de moure, això és com una partida d'escacs. Nosaltres fem ara el moviment de peça. El govern, que ara diu que no canviarà la seva postura, el dia 30 ja veurem, perquè després d'una vaga important, considerable, massiva, el dia 29 o el dia 30 el govern no pot dir aquí no ha passat res, i a partir d'aquí veurem quines són les noves posicions en les que queda la cosa. Estem convençuts de que caldrà fer més coses, però estem convençuts de que aquí no quedarà la cosa com si no hagués passat res. Jo no sé, ni ningú sap què passarà exactament, perquè no tenim boles de cristal per endevinar el futur.
De moment passarà, el que sí que hem de dir és que Zapatero ha dit que la vaga no afectarà la reforma laboral. És un tema que ara d'aquí un moment tractarem. Abans, però, tenim a l'altra banda del telèfon una persona que ens ha demanat expressament poder intervenir en aquest programa. Es tracta d'una veïna amb una llarga trajectòria dins de la política i també de la vida sindical, actualment jubilada de tot, podríem dir. Amadora Martínez, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Explica'ns una miqueta quina és la teva visió d'aquesta vaga.
Bueno, en principio podría coincidir con todas las intervenciones que ha habido, pero tengo un pero. Pero no estoy a favor de la huelga, pero no estoy a favor de la reforma laboral, porque hemos retrocedido 50 años atrás. pero a ver, los sindicatos que están aquí, todos sabían cuándo se iba a aprobar la ley. Todos, todos, todos. Y que no me vengan con demagogias, ¿eh? Porque una vez aprobada, ¿eh?, no hay vuelta atrás. Porque la pregunta que yo me hago el día 30, primero, si es un éxito como aquí pregonan, ¿van a retirar la reforma? Segundo, si es un fracaso, ¿van a dimitir estos sindicalistas? Tercero, la población en general, porque yo lo sé, hay como ha dicho el Espinosa, que se han hecho asambleas con muchas empresas. Hay empresas, señor mío, en que han pactado no ir a la huelga con comités de comisiones obreras, señor mío, y en otras han pactado recuperar las horas.
Bueno, això és una qüestió assembleària que s'ha d'optar per la majoria dels treballadors.
Vale, y han pactado con la mayoría de los trabajadores no ir a la huelga. Y en otros han pactado con el comité de empresa cerrar la empresa o por miedo a los piquetes y recuperar las horas. Si a esto se llama huelga general, venga Dios y lo vea. Porque he vivido muchas huelgas. He vivido muchas huelgas, Pero esto es un paripé. Porque la reforma está aprobada, a diferencia de Francia, que se han hecho 5 huelgas, 5, y aún no está aprobada la ley de la jubilación, y se han hecho 5 huelgas. ¿Por qué aquí no se ha hecho?
Amadora Martínez, queda clara la teva postura. Moltíssimes gràcies per la teva aportació, que la valorem.
Saludos
i te l'agraïm.
I que cada uno cumpla sus objetivos, y el día 30 hablaremos.
Gràcies.
A vosaltres.
Amadora Martínez apuntava el fet de que la vaga arriba tard, un paripé ha qualificat. Qui vol començar?
La vaga la convoquen els sindicats majoritaris, però que fa molt de temps que la població, els treballadors, estan demanant que es convoqui.
I per què no la convocava, el sindicat?
Fa molt de temps. El nostre sindicat, un sindicat petit que no té a nivell de territori, per tant,
però pot convocar-la,
Sí, clar que pot convocar.
Ara el problema, no? Segueix. Clar. Aquest és el problema que hem de reflexionar nosaltres quan convoquem una vaga d'aquestes característiques.
Vull dir, el que s'ha de dir, o sigui, aquí hi ha una cosa molt, molt clara i molt senzilla, que jo li dono la raó en part a l'Amadora, però en quant a la vaga no, perquè la vaga s'ha de fer, i nosaltres mai hem anat a darrere, sempre hem anat a la vaga, convoqui qui convoqui. El que sí és evident és que tot l'any passat i l'altre anterior ha hagut una quantitat d'eres un Fatimer, que no s'han volgut unificar lluites, no s'han volgut, i això, vull dir, l'exercici, o sigui, això és com el de l'esport, si no exercites la lluita, després no saps com començar, i aquest és el tema. No, els sindicats, no, la majoria no han volgut unificar lluites, com ha anat les eres de moltes empreses, la majoria de la Nissan, de l'ATE, de la de més enllà, no s'ha volgut unificar, i això segur que hagués donat una resposta no global, però sí per anar presentant i anar exercitant això que és lluitar contra el sistema que ens afoga cada vegada més.
I a dia d'avui podem parlar d'una unió sindical?
Bueno,
per la vaga,
per la vaga, sí.
Jo penso que ara aquí tots tenim clar que el dia 29 la vaga ha de ser un èxit. A partir d'aquí, evidentment, hi ha matisos, si no, no hi hauria organitzacions sindicals diferenciades.
Amb això és, anem a una amb tots els sindicats i la idea és la mateixa per tothom. Mm-hmm. Fins i tot les assemblees les convoquem conjuntament a les empreses que tenim representació, intentem donar aquesta imatge, perquè no es tracta d'unes eleccions, es tracta d'anar a una fita tots alhora. I no hi ha un apunt només. El fet de que es faci una vaga general que abarca tots els sectors costa molt, és el que comentava. I el que no és veritat és que no s'hagi fet res. Cada dia, tu vas a plaça Sant Jaume, has de demanar hora, cada dia hi ha manifestacions, cada dia els sindicats estem a darrere, i cada dia s'està acompanyant a la gent a judicis constantment, la feina hi és, el que passa que no es veu tant, queda diluïda per un sector, queda diluïda per un determinat col·lectiu. Manifestacions també en tenim cada 2x3 manifestacions, però no es palpa. Llavors, el fet de fer una vaga general costa molt muntar-la i hem de treballar per anar a guanyar.
Amadora parlava des del punt de vista avui dia com a jubilada, tot i que sabem que té doncs, la seva trajectòria, com deia, en política i sindical. De tota manera, jo em pregunto, quin ha de ser el paper de l'aturat en aquesta vaga? Perquè ells no poden faltar la feina, perquè no la tenen. Però quin ha de ser el paper? Que n'hi ha molts aturats.
Reforçar els piquets, que al carrer hem de sortir tots. Hem d'estar al carrer, amb els aturats, amb els jubilats, tothom ha d'estar al carrer. Tothom que vegi que els cimenten la seva condició de vida i de poble, vull dir, això hem d'estar al carrer, que això ens afecta a tots, eh? No és solament de la gent que treballa, ni molt menys, eh? Va molt més enllà aquesta reforma, i no parar aquí, eh?
Hi ha una qüestió que és fonamental. A veure, nosaltres, que estem convençuts de que la vaga sortirà, pel que estem detectant a les empreses, tenim molt clar que la vaga no només ha de sortir per la via de que s'aturin les empreses, la vaga ha de sortir per la via de que es vegi i es visualitzi als carrers. Això significa piquets massius, i seran massius perquè hi haurà molta gent que estarà en vaga, i la gent que farà la vaga serà la que nodreixi aquests piquets, però aquests piquets poden nodrir-se a més de la gent aturada, de la gent jubilada, dels joves que no tenen, que encara no han trobat la seva ocupació, etc. Dit això, a mi m'agradaria puntualitzar una cosa, al marge de que no sé a què empresa es refereix o no es refereix quan parla de Comissions Obreres.
Sí, parlava que hi havia assemblees que s'havia pactat no en la vaga.
No tinc ni idea de què parlarà, però bueno, a banda d'aquesta situació, jo no, això no em preocupa, perquè són qüestions que, bueno, que es diuen, i a veure com queden. Ja estic acostumat a sentir de molt grosses, o sigui que aquesta no em preocupa tampoc gaire, perquè m'ho digui. Em preocupa més el que digui. És que no hi vuelta atrás, como decía ella, es que ya está aprobado.
Es el tema que hablábamos antes, ¿no? Zapatero ha dicho que no cambiará nada.
Zapatero no puede decir otra cosa, porque Zapatero, igual que Felipe González en el 88, no va a decir que la huelga general va a tener repercusiones, como Aznar no podía decir en el 2002 que la huelga general iba a tener repercusiones. Como cuando convocamos una huelga en una empresa, lo primero que nos dice el empresario es que hagamos lo que nos dé la gana, pero que él no va a cambiar, porque no puede hacer otra cosa más que la que ha hecho. Y después de la huelga se cambian las cosas. Y si recordamos el escenario del 2002, que es el más parecido y el más próximo que tenemos a lo que tenemos en este momento, en el 2002 la reforma estaba aprobada. La reforma estaba aprobada por decretazo y la reforma estaba aprobada por trámite parlamentario. Se hizo la huelga el 20 de junio. No bastó la huelga del 20 de junio, aquella del 17% que decía, sí, el ministro a las 7 de la mañana, y aquella del CCOO que tuvo que, sí, rectificar el famoso presentador de los telediarios, etcétera, etcétera. Pues aquella, el día 21, el gobierno no cambió el decreto, pero el día 21 el gobierno empezó a plantearse determinadas cosas. Hubo que hacer más movilizaciones. Y yo he dicho antes, tendremos que hacer seguramente más cosas. Vamos a ver qué piezas mueve el gobierno a partir del día 30, pero consecuencias va a tener. Yo no sé de qué tipo. A lo mejor hasta cae el gobierno. No podemos descartar eso. Ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que cambien las normas. Pero tendrá consecuencias seguro. En el año 2002, después de la huelga, tuvimos que movilizarnos más. En octubre del 2005 hicimos una macro manifestación en Madrid, de aquellas de llevar centenares de autocares del conjunto del Estado. Y en noviembre, a principios de noviembre del año 2002, el señor Aznar, aparte de cambiar a la mitad de sus ministros, se tuvo que retirar casi todo, no todo, pero casi todo lo que había puesto por decreto. Por lo tanto, decir que cuando una cosa ya está aprobada no tiene de vuelta de hoja y que no se puede modificar es falso. Se ha modificado en el pasado y no tiene por qué no modificarse en el futuro. Lo que no va a decir Zapatero ahora es que lo va a cambiar, pero Zapatero hace dos días, por poner un ejemplo, estaba diciendo que los ayuntamientos no se podían endeudar el año que viene, y al final ha tenido que rectificar porque no quedaba más remedio, porque es que los ayuntamientos le decían que tenían que cerrar la paradeta. Doncs si ens situem amb aquesta clau, la vaga tindrà conseqüències, i jo nego a plantejar-me que no es pugui canviar el que ja s'ha fet. Però és que encara que no es pogués canviar el que ja s'ha fet, només el que se'ns han plantejat que pot passar és motiu més que suficient com per anar a la vaga. Jo no estic disposat a que, sense donar la batalla fins on pugui, em facin la retallada que m'estan plantejant al sistema públic de seguretat social. Per cert, ara resulta que el pacte de Toledo, tan denostat per alguns, ara és bo. Ho dic perquè és que de vegades l'has criticat molt tu en el passat i ara resulta que és bo.
Jo no he dit que és bo.
Que no el volen passar pel forro. Alguna cosa bona tindria quan no convé que se'l passin pel forro. En definitiva, el que estem situant és la necessitat d'anar a la vaga per poder modificar les posicions del govern. A partir d'aquí, el dia 30 no serà igual que el dia 28. Alguna cosa haurà canviat aquest país. Quan més massiva sigui la vaga, millor. Quan més es vegi a més al carrer, perquè estem en un país d'imatges i de fotografies, bueno, en un món global on val molt les imatges, per això han de ser molt massius els piquets, per això s'han d'anar a les concentracions que es faran a les principals capitals de comarca, a Cerdanyola, a Rubí, a Sabadell i Terrassa, evidentment, i a Sant Cugat, al voltant del migdia, que confluiran tots els piquets que estiguin al carrer, i per això és important omplir el Passeig de Gràcia a la tarda, perquè es vegi a més la vaga, a més de que es faci, que es farà. I a partir d'aquí nosaltres, com que no tenim cap dubte, estem convençuts de que no quedarà més remei de que canviïn coses. Ara quines, no ho sabem, no tenim boles màgiques. A veure què passa el dia 30 i en funció del que passi ja veurem quines coses més s'hauran de fer, que segurament s'hauran de fer més.
A pocs dies de la vaga el govern va dir que pujarà l'IRPF a les rendes més altes. Això, tot i que ja s'ha dit que són quantitats baixes, el que es podrà recuperar, creuen que pot tenir d'alguna manera un efecte desmobilitzador?
No, de ninguna manera. A veure, aquesta reforma l'han plantejat per omplir les arques que s'han buidat. Dient que és una reforma del mercat laboral, és el que estava dient al començament. Si no hi ha empleo, no es pot omplir aquesta arca. I aquesta reforma el que farà serà destruir més empleo. I referent a la que ha intervenit abans pel telèfon,
que
ha dit que s'estaven fent assemblees i que n'hi havia gent que estava dient que a l'assemblea havien dit que no, de no anar a la vaga. A veure, la vaga és un dret individual, i com dret individual cada persona el dia 29 decidirà si va a la vaga o no, no el decideix una assemblea. I dir també que no és només una vaga dels treballadors. Jo crec que és una vaga de tota la ciutadania, perquè estem tocant, que estan dient que retallaran prestacions socials, que l'edat de jubilació la passaran a 67, que agafaran 20 anys per al càlcul. Clar, estem dient, és que no és només aquest decret que han posat sota la taula, sinó és el que ve, és el que ve. I jo crec que hi ha motius més que suficients per anar a la vaga, però no només la classe treballadora, sinó tothom. Tothom ha de sortir al carrer.
Heu parlat tots de piquets massius el proper dia 29. Per posar un exemple, la Unió de Botiguers de Ripollet ha dit que recomana obrir els comerços i no secundar la vaga. I que si hi ha algun problema, es truquin als Mossos d'Esquadra o a l'Ajuntament. Què pot passar?
És lògic, però vull dir, nosaltres farem piquets informatius i aquests senyors de la Unió de Botiguers de Ripollet, els seus clients som nosaltres, no és algú que ve de fora, són els mateixos que fan la vaga. I els hem de convèncer de que ja comprarem el dia abans o el dia després, però que no passa res, vull dir, no perdran res absolutament. I han d'anar a favor de la gent que els hi farà el negoci, perquè nosaltres anem a comprar cada dia. Aquí tothom, les dones, els homes, tothom va comprar. Per tant, no és cap disbarat. Jo suposo que deu haver algú per darrere que els ha fet tontollar des de sectors que més o menys sabem tots, que són propers a la idea del decret, no? I per tant, jo crec que és un error per part d'ells. Pensem explicar-los. Jo avui al mercat ja ho he fet amb alguns. És un error que vulgueu obrir. Molts dels que venim aquí no tornem a vindre més, anem a un altre lloc, perquè no hi ha raó. No hi ha raó de pèrdua econòmica, perquè si no comprem el dia aquell, comprem el d'abans o el de després, i tornem a continuar. I ells també estan afectats. Els petits comerços estan afectats, les petites empreses també estan afectats. No hi ha liquidez, hi ha gent que escolta, ha de tancar l'empresa perquè no hi ha manera, no se'n surten. Tenien un crèdit i no els hi donen. I això també és un problema per tots, per nosaltres i per ells. Per tant, a la vaga tothom, i que es deixin de històries d'aquestes rares, que els que comprem som els veïns, no els que els hi han dit que cobrin.
Parlàvem abans, en parlàveu alguns de vosaltres, de desinformació. La gent no està informada. Com fer front a això?
No, a veure, la gent no estava informada. La gent a les empreses mínimament organitzades, ja sí està informada perquè ja s'han pogut fer les assemblees. El problema d'informació, perquè quan arribes i expliques el que de veritat ens juguem amb la reforma laboral, es queda fins i tot sorpresa la gent. El problema era el tema de temps necessari per poder fer aquesta tasca d'explicació. És cert que la ciutadania en general és més difícil arribar, i és més difícil arribar, bueno, perquè els mitjans de comunicació donen l'espai que donen a les possibilitats de traslladar el missatge. Nosaltres necessitem normalment una mitja horeta per explicar una assemblea, que és tot el que tenim a sobre de la taula en joc. Aquest espai no el tenim pràcticament als mitjans de comunicació per poder fer-lo en tranquil·litat, i a banda d'això, doncs, està el missatge oposat, permanentment ocupant normalment més espai de més, i, bueno, o desviant l'atenció amb d'altres coses que no tenen res a veure amb tot això. Però la gent ja comença a tenir molt clar, perquè no és tonta, ja comença a tenir molt clar que ens estem jugant. A partir de les assemblees a les empreses, a partir que la gent ja sap el que ens hi juguem, el lloc de treball, això es comenta al bar prenent la cerveseta després del treball, a la cua del pa quan la gent va comprar el pa, etc. Sí, i quan surt el tema en qualsevol lloc. I la gent té molt clar ja, i pensem que ho té molt clar a aquestes alçades, que el govern està donant una tisorada considerable als drets, els drets presents i els drets futurs dels treballadors i de les treballadores. Nosaltres ens neguem a fer una cosa que porta moltes generacions que no passa, que és deixar als nostres fills una situació pitjor que la que hem agafat nosaltres.
Això mai ho haguéssim pensat.
Sí. Doncs també se'ns acaba el
cosa,
temps.
Perdona, hi ha una cosa que és que els mitjans, fins a fa pocs dies, ningú es pronunciava. Últimament jo estic escoltant gent, tertulians d'aquests importants, vull dir, de nom, que ja s'estan definint.
Posicionant.
Inclús el discurs de la Mercè ja ha dit que, bueno, també s'ha pronunciat. Vull dir que hi ha gent que, si és que això està claríssim, és que el que estigui en contra d'això, de no anar a la vaga perquè hi ha una retallada bestial i per la gent més feble, és que, bueno, és que no, o no sap de què va, o té mala fe, no? Perquè això és claríssim, que hem d'anar endavant tots.
Jo crec que la pregunta clau és fer-li a la gent la següent. Aquí tothom té més o menys clar d'on ens venen els problemes, que si la crisi financera internacional, que si la bombolla immobiliària, és a dir, qui són els responsables del que ha passat, més o menys tothom ho té clar. I em sembla que a aquestes alçades tothom té clar a qui se li vol fer pagar les conseqüències de la crisi que estem patint. Aquest desequilibri entre els causants i els paganos, per dir-ho d'alguna manera, la gent no és tonta i ho té molt clar. Doncs...
queda clar el seu posicionament de la vaga general del proper 29 de setembre. Només agrair-vos, perquè se'ns acaba el temps, la vostra presència. Molt agraïts de que, doncs, ens hagueu acompanyat, i sentir molt no poder continuar parlant perquè s'acaba el programa. Només acomiadar la Montse González, responsable de política sindical d'UGT a la comarca, també el Rafael Espinosa, portaveu comarcal de Comissions Obreres, i José Luis Arrabal, secretari d'Acció Sindical de la USOC, i Eligio Medina, com no coordinador de l'FTC. Moltes gràcies a tots quatre.
Gràcies, bona
nit. Que vagi bé.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Estamos en contacto con la Careta Parla.
Tots els segons dijous de mes t'acompanyem de 7 a 8 de la tarda.
La Careta Parla.
Amb La Careta estaràs sempre ben informat de les millors activitats culturals a les nostres seccions. Malalts de teatre, agenda infantil i agenda juvenil.
Os esperamos.
Ripollet Ràdio recorda cada matí els intèrprets i les cançons més populars a Temps era Temps. Des dels 50 a l'actualitat, des del vinil a l'MP3. De dilluns a divendres, de 10 a 1. La història de la música contemporània a Temps era Temps.
Tenores, flabiols, tamborins, tibles, fiscorns... les cobles d'arreu de Catalunya tenen cabuda a Ripollet Sardanista, un espai exclusiu per la nostra música, amb repàs dels principals aplecs de la setmana. Ripollet Sardanista, els divendres de 8 a 9 del vespre, perquè la ràdio també sona la tenora.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la una del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la una de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Infosport. Tot l'esport de Ripollet. Els divendres a les 7, la prèvia. I els dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. Infosport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenter. Jugues? Infosport.
Esports.
Doncs ens hem hagut de menjar, com se sol dir, algunes de les informacions que teníem previstes de forma breu per explicar-vos en aquests darrers minuts de l'informatiu, però ja saben que poden consultar-les, com sempre, a la web municipal ripollet.cat. Ara és el moment de fer el repàs de l'actualitat esportiva per aquest cap de setmana de la mà de Ramon Argenter. Bona tarda.
Bona tarda.
Doncs comencem els titulars esportius parlant de la tercera categoria de bàsquet.
És la primera jornada d'aquesta categoria on s'han produït dues baixes, el Ripollet B i el Gasó Caixa Girona, un per la crisi econòmica i l'altre per falta de jugadors. Només estarà en competició l'equip de l'Abell Gasó en el grup tercer de la tercera territorial, que debutarà aquest dissabte a les 7 de la tarda a la pista del Sant Lleí. El femení Ripollet, que és també un equip del Gasó, debutarà aquest diumenge a les 11 en el pavelló Joan Creus contra l'equip del Coll Blanc.
Parlem d'hoquei, un altre derbi cerdanyol a Ripollet.
Feia molts anys que no coincidien els dos pobles, només que en el futbol, però aquesta temporada es veuran les cares en diferents esports. De moment ja ens guanyen per 1-0, ja que la primera va ser el passat dissabte amb la victòria al Serranyol al bàsquet contra el Ripollet 75-59. La segona o empat pot ser aquest diumenge, ja que a les 12 començarà la temporada de hoquei i el primer partit es veurà les cares del Serranyol contra el Ripollet de la segona catalana de hoquei.
I acabem parlant de futbol, desplaçament dels dos equips.
Aquesta temporada el Ripollet i la Penya aniran plegats amb el calendari, els dos a casa, els dos a fora. Aquesta jornada tots dos juguen el dissabte al Ripollet a Santa Coloma de Farners i la Penya Partida Pajaril a Sant Esteve de Palautordera.
I recordem quins són els convidats de l'Infosport d'avui.
La Penya Deportiva Pajaril l'estrenarem aquí el nou entrenador Ignacio Romero i el seu entrenador també José Antonio Torres.
Ja ho saben que serà a partir de les 7 de la tarda en aquesta mateixa casa, Ripollet Ràdio, amb el nostre company Ramon Argenter. Moltes gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
El temps.
Com sempre, abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Tot i que fins aquest dijous a les 5 del dematí no va entrar la tardor, ja fa alguns dies que les temperatures són més suaus i la pluja ens acompanya algun dia. Per aquest cap de setmana es preveu un descens important de temperatures amb mínimes per sota dels 16 graus i probabilitats de pluja, tot i que molt disperses i de poca importància.
I fins aquí l'info d'avui divendres 24 de setembre de 2010. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Francina Ricard, Laia Prats i us parla Remei Herrera. El recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I ens acomiadem amb el tema Canto a la Libertat de José Antonio Labordeta, que ens ha deixat recentment després de perdre la lluita contra el càncer. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.
La vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente y tu gesto de siempre caerá sin levantar huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar aquellos que cayeron gritando libertad.
Arriba la hombría, que todos alzan la vista, trobar en una tierra con vos.
verde los campanarios y los campos desiertos volverán a granar. Unas espigas altas dispuestas para el pan, para un pan que en los siglos nunca fue repartido entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad.
Llegó un vacío, Andrés.